MVP
l'agut. Cugat, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Ens hem passat bé.
Tornarem. 11 en punt de la nit. Comença el Tu diràs fins a la 1 de la matinada. No paren els esports en aquesta sintonia. Nosaltres tornem demà molt d'hora, eh? Les dues i el recu migdia, i de quarts de tres ja ens hi posem. També amb la final del Mundial de Bàsquet a Filipines.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. Diràs a RAC 1 amb Miquel Agut.
Les 11 i un minut, i un minut, no en punt, i un minut. Mira que els del Tu diràs sempre acabem a l'hora i els superesports aquí sempre invasió de camp. Escolta, qualsevol diria que hi ha hagut un gran partit de rugby. Què hi ha? Bona nit, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Tu diràs. Comencem l'edició d'aquest dissabte, 9 de setembre de 2023, amb els ulls a Nova York, on s'està jugant la final femenina de l'Open dels Estats Units entre la nord-americana Coco Gauff i la bielorussa Arina Sabalenka. Un partit, Gerard Ballera, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Que ja ha exhaurit el primer set, va per feina Sabalenka, eh?
Va molt per feina, i la veritat és que el resultat fa justícia el que hem vist de moment a la pista. Coco Gauff està corrent darrere la pilota, Sabalenka li està dominant a dins de la pista. El primer set s'ha acabat amb un 6-2 per Sabalenka, la bielorussa, en només 40 minuts, i ara, de fet, ja ha començat el segon set amb Coco Gauff servint, però per sota també en el marcador, 15-30, doble falta, 15-40, dues pilotes de trencament. Aquí també hi ha una diferència d'experiència, per molt que sigui la segona final que juguen totes dues jugadores, Coco Gauff té només 19 anys, Sabalenka en té 25, serà la nova número 1 del món, ha jugat partits de més dificultat que no pas la jove jugadora nord-americana, que a més està jugant davant la seva afició local, i segurament això es nota. 30-40, 6-2 ha guanyat el primer set Sabalenka, fa pinta que va a camí del seu segon gran slam.
Això s'acaba abans de les 12, tenint en compte que ahir la vam encertar plenament amb els horaris i els tie-breaks i tot, Gerard?
Veient com va el partit, sí, perquè s'hauria d'acabar en dos sets, i si s'acaben dos sets és difícil que duri més d'una hora aquest segon set.
En Gerard n'estarà pendent, i com que avui ha fet una jornada laboral curta, doncs si cal estarem aquí fins dos quarts de tres o una cosa d'aquestes, que s'acabi el partit. La final femenina de l'últim gran slam de l'any serà un dels eixos d'aquest Tu diràs, però evidentment n'hi haurà més. Perquè avui a RAC1 també estem pendents dels partits de seleccions. I en aquesta casa dir seleccions equival a dir Damià López. Hola, Dami, bona nit.
Què tal? Bona nit, Miquel.
Aviam, tot bé l'aterratge a l'estudi de RAC1?
Sí, tot bé, tot bé.
Perfecte.
Estem sencers.
Molt bé, sants i estalvis.
És que és un caos, els del superesports deixen això bastant desendreçat, per dir-ho així.
No, però és que sembla la gespa de Totxa, abans del Real Arena.
Molts dinar quatres, Molts folis aquí,
No, i un meló de cuir també tenien avui a sobre la taula.
També.
Això que he acabat parlant de rugby. A veure, Dami, com els ha anat els internacionals del Barça i del Girona?
Doncs mira, hem de començar destacant la desfeta de la selecció alemanya, el desastre de Wolfsburg, un més, el Ballera ho destacava ara fa uns instants, Alemanya 1, Japó 4, Alemanya que ja va perdre el Mundial contra Japó, te'n recordaràs, a la fase de grups, una Alemanya que no va passar de la fase de grups, que en aquest 2023 va començar guanyant un partit i després ha estat incapaç de guanyar els següents 5 partits i porta 3 derrotes consecutives contra Polònia, Colòmbia i Japó, només juga amistosos perquè recordem que està classificada per la pròxima Eurocopa, amb Ter Stegen i Gundogan jugant tot el partit, Gundogan com a capità, i bé, repeteixo, Alemanya 1, Japó 4, i ja es parla de possible situació de Hansi Flick, que fins aquí hem arribat, perquè realment es parla que la selecció alemanya ara mateix està en el pitjor moment de la seva història. Ha tocat fons Alemanya, amb Gundogan avui, repeteixo, com a capità de la selecció.
Auf Wiedersehen, diuen ja segurament. Sí. Com?
Auf Wiedersehen, no? Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, sota d'així.
La Manxa.
Auf Wiedersehen, la Manxa, sí, en un lugar de la Manxa. A part dels alemanys, alguna altra cosa destacable del Barça del Girona avui internacionals?
Sí, partit de classificació per l'Eurocopa. Ucraïna 1, Anglaterra 1, partit jugat a Wroclaw, a Polònia, marcat Zinchenko i Kyle Walker. Primer gol en 77 partits amb la selecció anglesa. Sigankov 90 minuts, Dobic 25, ha entrat per Yaremchuk, pel valencianista. Anglaterra, que queda amb 13 punts de 15, classificació força encarrilada, i Ucraïna amb 7 de 12. Això té relació amb el partit que ara comentarem de la selecció italiana.
Sí, senyor, el partit de la selecció italiana en què ha debutat Spalletti, que és una de les coses que els criden l'atenció d'aquesta jornada internacional.
Sí, Itàlia, que no ha passat de l'empat a Macedònia del Nord, 1-1, i bé, Itàlia, que queda ara mateix amb 4 punts de 9 possibles en aquest grup enverinat. Possiblement sigui el grup de la mort ara mateix a la classificació per l'Eurocopa, possiblement no, segur. Fixa't, Anglaterra 13 punts, Ucraïna 7, Itàlia 4, amb un partit menys. Però, esclar, Itàlia és campiona d'Europa, però ha estat absent als dos últims mundials. Quedar fora de l'Eurocopa seria un autèntic desastre. És veritat que, igual que en el cas de la selecció espanyola, en haver jugat la Final Four de la Nations League, en cas de no classificar, tindria dret encara una repesca al mes de març. Però, home, no passar com a segona, com a mínim, doncs seria un daltabaix per Spalletti, que avui, en el debut, doncs, el que comentem, ha estat incapaç de passar de l'empat a Skopje, a Macedònia.
Correcte. Doncs algun detall més de la jornada internacional?
Sí, el d'Afons Lima, un dels noms propis de la jornada, que avui jugava el seu penúltim partit amb la selecció andorrana, últim a Andorra, en l'Andorra 0, Bielorússia 0, entrat per Albert Roses, l'últim minut del partit, lògicament ha estat ovacionat, ha estat homenatjat, amb 43 anys, 136 partits com a internacional. Dimarts tancarà la seva trajectòria amb la samarreta de la selecció andorrana, jugant contra Suïssa, el seu partit número 137. El rècord pro que té a nivell internacional és el de temporades consecutives com a jugador internacional.
26, no?
26, sí, correcte, des dels 17 anys. I el de Fons Lima, avui bon empat, hem de dir, porten dos punts a la fase de classificació a Andorra. Ja no la golegen, Andorra.
Exacte. No perden de més de dos gols en un partit, com avui comentava el Naveira al RAC1 migdia. Gràcies, Dami, el recuperem d'aquí una estona, encara en clau futbolística. Hola, Marc Brau, bona nit.
Què tal, Miquel, bona nit.
No hi ha Lliga Primera, sí, a segona, resultats d'avui i classificació per la part alta amb l'Espanyol traient el cap al lideratge i a la part baixa.
Sí, perquè els quatre partits que s'han disputat avui tenen protagonisme per dos equips que s'han situat a només un punt de l'Espanyol, que un dia més dormirà líder, perquè després de la victòria per 1-4 al camp del Llevant, l'Espanyol veu com els seus principals perseguidors a la part alta de la classificació no han fallat. El Leganés s'ha imposat al Huesca per 2-0, mateix resultat amb el qual el Tenerife s'ha desfet de l'Albacete. Leganés i Tenerife sumen 12 punts, se situen a un dels 13 que ara té l'Espanyol. Només hi ha un equip que pot superar els de Luis García en aquesta jornada, és el Saragossa, que demà juga a 6:45 de la tarda al camp del Cartagena. Els aragonesos també tenen 12 punts i necessiten guanyar per prendre-li demà el liderat a l'Espanyol. A més, avui també s'ha jugat el Burgos 1, Eibar 0, compte que l'equip basc que entrena Joseba Etxeberria és cué amb només 3 punts sumats en 5 jornades, i aquesta tarda s'ha disputat un partit sempre esperat, el derbi asturià entre l'Oviedo i l'Sporting. Han empatat a res, 0-0, tot i que la notícia s'ha produït a la prèvia, ja que aficionats de l'Oviedo han apedregat l'autocar de l'Sporting i han trencat una finestra. Afortunadament, només hi ha hagut danys materials.
Sí, i afortunadament, després d'això, el partit s'ha jugat amb normalitat i no hem de lamentar cap altra dificultat. I el que sí hem de lamentar, hola, Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
És que es manté la dinàmica d'ahir, que no hi ha partits a la Lliga Femenina i que la vaga de les futbolistes es manté vigent.
Sí, el seguiment de la vaga és del 100%, no s'ha jugat cap dels partits previstos per avui, Atlètic Club Granada, Eibar, Madrid Club de Futbol i Real Madrid Betis. Demà seria el torn dels dos representants catalans a la màxima divisió. A les 12 del migdia s'hauria de jugar Llevant Les Planes Sporting de Huelva i a les 9 de la nit el Barça-València, però tampoc es jugaran els rivals, de fet, ni viatjaran, enviaran només els delegats perquè firmin les actes, i el seguiment de la vaga també serà per part de les futbolistes dels dos equips. El motiu de la vaga, el motiu d'aquesta aturada és el nou conveni col·lectiu, el punt més important, el salari de la present temporada. Els sindicats demanen un salari mínim de 23.000 euros i la patronal en proposa 20.000 ampliables a 23.000 en funció dels beneficis comercials. És aquest el punt més important perquè es pugui desbloquejar la vaga, però després quedaran molts altres temes a tractar en aquest nou conveni col·lectiu. No ha començat avui la primera divisió, Miquel, però sí que ho ha fet la primera federació, la segona divisió, i ho ha fet amb un derbi català. L'Espanyol ha golejat 5-1 al filial del Barça, la ciutat esportiva Dani Jarque. Demà debutaran l'Europa i la EM Lleida. I en resultats, pel que fa a la Champions, dues eliminacions sonades a la prèvia de la màxima competició europea. Ha caigut l'Arsenal, semifinalista de la passada campanya, i també la Juventus. El Llevant també ha quedat eliminat, guanyava 2-0 i ha acabat perdent davant el Twente holandès per 2-3.
Resultats de Champions sorprenents i interessants. Després amb la Laia ho comentarem tot plegat amb la Júlia Mora, jugadora del Llevant Les Planes. I per cert, Pacheta és el nou entrenador del Villarreal. Substituirà en el càrrec Quique Setién. Futbol. Victòria del Barça de futbol, sala al Palau Blaugrana, la primera de la temporada. L'Albert Ferran ens ha explicat el partit al Superesports. Hola, Albert, bona nit.
Bona nit, sí, 3-1 contra el Peñíscola en el primer partit de Lliga al Palau Blaugrana, amb el debut d'Àlex Yepes, que avui ha tingut els primers minuts amb la samarreta blaugrana després que el transfer hagi arribat a temps. Un futbolista que durant més d'una dècada va visitar el Palau com a rival i que avui, en declaracions a RAC1, explicava que havia pogut gaudir amb el públic a favor.
Aviam si podem escoltar Yepes, el jugador del Barça de futbol sala en declaracions a RAC1, a veure si és possible. El tenim, sí? Doncs vinga, som-hi.
La verdad que he venido aquí durante 11 temporadas en contra y ahora sé lo que es venir aquí, lo que es jugar aquí. Ojalá me pueda quedar muchos más años. Para eso voy a luchar, el poder disfrutar de este club, de esta afición. Pero poquito a poco vamos a ir disfrutando, vamos a disfrutar el año, que tenemos un año muy apasionante, con todos los títulos en juego.
Doncs Yepes, que s'ha pogut estrenar ja amb la samarreta blaugrana, també ha debutat avui a casa, en aquest cas, el portuguès Eric, que és l'altra incorporació d'aquesta temporada al Barça Futbol Sala. El Barça suma, doncs, 4 punts, un empat a la primera jornada i la victòria d'avui, i queda la part alta de la classificació. Demà serà el torn de l'Indústria Santa Colom, a les 12 del migdia, jugarà a la pista del Rivera Navarra.
Per cert, Albert, ara que et tinc aquí, fes-me 5 cèntims de la volta.
Doncs que Remco Evenepoel ha estat el gran protagonista del dia, s'ha tret l'espina clavada de la jornada d'ahir, en què va perdre totes les opcions a la classificació general. Avui tenia entre cella i cella colar-se a l'escapada, ho ha aconseguit ja en els primers quilòmetres, i en la pujada final a la Ravelagua, el belga ha marxat en solitari quan faltaven només 4 quilòmetres pel final, deixant enrere el seu company d'escapada, Roman Bardet, i ha pogut celebrar, molt emocionat, la victòria al creuar la línia de meta.
Ahir va ser un dia molt difícil, també a la nit, no podia dormir. He passat una molt mala nit. Tenia masses pensaments negatius i avui m'he dit, vés a per l'etapa, fes-ho el millor que puguis. Era una etapa important per la general, per tant tenia clar com era, coneixia les pujades. És molt emocionant poder guanyar la segona etapa en aquesta volta.
Evenepoel és d'aquells ciclistes que quan rep un cop acostuma a aixecar-se ràpid, i avui ho ha tornat a demostrar, guanyant l'etapa i situant-se líder de la general de muntanya. Pel que fa als candidats de la victòria, ha estat una etapa un punt descafeinada. Han arribat tots junts, pràcticament no hi ha hagut batalla, el Jumbo ha controlat la jornada i d'aquesta manera s'apropa una mica més al triomf final. Kuss continua de líder amb més d'un minut i mig de marge sobre els seus companys d'equip Roglic i Vingegaard.
Gràcies, Albert. Compte enrere, canviem d'esport abans de la final del Mundial Masculí de Bàsquet. Demà, quan passin 10 minuts de 2:45, Sèrbia-Alemanya. Svetislav Pešić és el seleccionador serbi.
Una final sempre és especial. La meva experiència amb el bàsquet alemany és sempre positiva. He donat el meu millor temps com a entrenador en aquest bàsquet i m'han ajudat molt, en els bons i en els mals moments. Tinc molt bons amics a la federació i també tinc família allà, a Múnich, com ja sabreu, i estic molt lligat amb el bàsquet alemany.
Abans, a 11:15, Canadà-Estats Units. Serà el partit en què hi haurà en joc la medalla de bronze. Ens ho explicarà en Dani Aguilar, enviat especial de RAC1 a Manila. Cap de setmana també amb motor. Jorge Martínez, el nom del dia al Mundial de Motociclisme. Pole Position, el Gran Premi de San Marino de MotoGP.
hecho una pole position, creo, increíble, a pesar de hacer un fallito en la curva 8, y hoy no me lo han puesto nada fácil, la verdad. Pensaba que sería una carrera más apretada con Marco y Peco, pero enseguida he visto que he marcado diferencia de la primera vuelta, y nada, he mantenido ese ritmo hasta el final. Las últimas dos vueltas, ya tres vueltas, he sufrido mucho con la blanda de atrás, la verdad que no... No iba nada cómodo, y nada, espero mañana con la media ser un poquito más consistente.
El tram final del Tu Diràs, prèvia del Gran Premi amb en Quim Salvador, el nostre home motor. I de l'home motor a l'home orquestra d'avui al Tu Diràs, hola Pau Bonastre, bona nit.
Bona nit.
Repassem amb tu la resta de l'actualitat del dia.
Doncs comencem amb en vol, perquè el Barça d'en vol ha empatat 26-26 a la pista del Bidasoa Irún en la segona jornada de Lliga. Des del 14 de maig de l'any passat, que els blaugrana no punxaven en partit d'una competició estatal. Llavors va ser també un empat, en aquest cas a Antequera. Avui el conjunt basc ha manat en el marcador durant tot el partit i ha estat el tram final quan el Barça ha igualat el duel i fins i tot podria haver guanyat si no fos perquè els àrbitres han invalidat un últim gol de Dikamem al considerar que estava fora de temps. Més coses, ho hem seguit ara al Superesports aquest vespre, al Mundial de Rugby, victòria d'Anglaterra 27-10 contra Argentina, també jugats avui, Itàlia 52, Namíbia 8, Irlanda 82, Romania 8, i Austràlia 35, Geòrgia 15. Fora del Mundial, doble partit de Catalunya contra Ucraïna i dues victòries, tant de l'equip femení com el masculí. En bàsquet, dissabte d'amistosos a casa nostra, derrota de l'Espar Unigirona Calonja contra l'AT Montpellier 78-92, i també ensopegada del Barça CBS Tarragona davant el València per 65-59. I acabem en waterpolo, perquè el Club Natació Barcelona ha quedat, volíem dir, fora de la Champions masculina. La victòria d'aquest matí contra el Honvéd de Budapest ha estat estèril per mantenir-se viu a la fase prèvia, i ara els mariners passaran a jugar l'Eurocup.
Passa un minut d'un quart de 12. Això és el Tu Diràs, això és RAC1, això és la nit esportiva de Catalunya.
A RAC1, Tu Diràs, amb Miquel Agú.
Ai, això s'acaba. Toca tornar a la rutina. Ei, ei, la tornada a la rutina no ha de ser avorrida. Ara Autocol·lecció, per la compra d'un vehicle d'ocasió fins al 15 de setembre, emporta't una targeta de regal valorada en 100 euros per gastar en el que tu vulguis. Visita'ns a autocol·lecció.com.
Autocol·lecció, pararara, quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC més 1, podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usà. En aquest episodi, la pedregada de Ponent de l'any 2012.
A principis de setembre de l'any 2012, una forta pedregada va afectar les comarques de Ponent.
I em truca ma germà i diu, Carme, està tot trinxat, diu, hòstia.
Eren quarts de 7 de la tarda i de sobte es va fer de nit.
Que semblava que hagués passat, no sé, com un huracà.
Durant dues hores, els aiguats i les pedregades vam destrossar finestres de cases, vehicles i collites senceres.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Bona nit.
En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
93.108 9 3 1 0 8 de la sèrie 26 0 2 6.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. It's 7 a.m. And the letters I send won't follow you home. It's too late to come. Tu diràs amb Miquel Agut.
Passen 5 minuts d'un quart de 12. Tu diràs, RAC1 a l'estudi amb el Gerard Ballera seguint la final femenina del US Open. De seguida fem un cop d'ull al marcador. S'allargarà o va per feina el partit? Ara ens ho dirà en Ballera. Aviam aquest olfacte que abans posàvem a prova si se'n sortirà o no. També a l'estudi de RAC1, els tertulians d'aquesta nit. Hola, Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Albert Nadal.
Hola, Miquel Agut. Bona nit.
Quan feia que no venies a aquest estudi?
Tornem a començar.
Fa una setmana.
Fa una setmana.
Molt bé, perfecte. Gerard, com ho tenim, això? El partit d'aquesta final femenina a Flushing Meadows.
Doncs mira, Coco Gauff ha aconseguit trencar el servei d'Arina Sabalenka per primera vegada, bé, per segona, perquè el primer set també ho havia fet una vegada, i s'ha col·locat 3-1 en el segon set. El que passa és que ara torna a tenir un trencament, un punt de trencament Arina Sabalenka amb el servei de Gauff. Jo crec que Sabalenka continua sent superior. Al que ha passat en aquests 2-3 jocs és que ha fallat massa amb la seva dreta. Mira, ara ho torna a fer. Amb la dreta està cometent massa errors no forçats i això està donant punts gratis a Coco Gauff, que ara ha salvat aquesta pilota de trencament. 40 iguals, 3-1 Gauff. El problema és que si guanya aquest joc Gauff, entrem en un altre escenari, en el sentit de que el set ja se li complica i molt a Sabalenka i probablement estiguem parlant d'una final de 3 sets, cosa que fa 10 minuts jo no pronosticava, però ara mateix, veient tal i com estan les coses, crec que aquest joc és clau amb 40 iguals, a veure què passa. Mira, torna a fallar amb la dreta, es desespera Sabalenka, avantatge Gauff.
Tenia el punt guanyat perquè amb el cop de dreta havia col·locat ja al fons de la pista la defensiva Gauff, que havia tornat la bola com havia pogut i semblava un punt fàcil per Sabalenka.
I ens enfoquen a la realització Pere Riba, l'entrenador de Coco Gauff, extenista català, que entrena des de fa poc temps a, jo diria, el diamant del tennis nord-americà, una tenista que està cridada a ser amb només 19 anys, una de les tenistes importants en els Estats Units i també, evidentment, en el rànquing 8.
A veure, aquest últim servei i aviam si s'apunta al 4-1. Doncs ha fet doble falta.
No, perquè jo crec que ha tocat la xarxa i per tant torna a ser el segon servei favorable a Gauff. S'enfronten, avui podríem dir, jo crec que les dues millors jugadores del moment. Sabalenka, la més regular, torna a fallar amb la dreta, ara potser més forçada pel servei de Gauff. 4-1, 4 jocs a 1, per tant, pinta molt bé el set per la nord-americana. Deia, s'enfronta la tenista més regular, que és Sabalenka, que ve de guanyar l'Open d'Austràlia i ve de fer semifinals a Roland Garros i Wimbledon, contra la tenista del moment, perquè Gauff ha guanyat dos tornejos en aquesta gira de la pista dura. Està jugant a casa i ha fet un torneig molt bo de moment fins a arribar aquí a la final.
Tu creus que a Nova York diuen Gauff, Coco Gauff?
No sé com ho diuen. Segurament no.
Segurament no. Correas, què? Et crida l'atenció a tu el tenis, no?
A mi sí, molt. A mi m'agrada molt. Després del futbol és l'esport que més m'agrada.
Més que el basquetbol?
El basquet també, però el tenis sí, sí, m'agrada molt. A part... quan tenia, parlo de fa del paleolític, quan tenia allò 3 mesos de vacances, com tenen,
3 mesos.
Com tenen els nens ara, no? Quan anava al col·le, jugava a tenis cada dia.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Oh.
Carai, això no la sabia, aquesta.
Sí, 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 no. A mi m'agrada molt, m'agrada molt. Ahir em vaig quedar a veure el Caraz.
Fins les...
Fins les 4... 4 i mig, més de les 4 i mig, sí, sí.
Sí, va, després us demanaré aviam com ho veieu això per demà, perquè tots esperàvem que fos un Djokovic-Alcaraz, que és el gran partit que es pot veure ara, i serà un Djokovic-Medvedev, però no deixa de ser una final de US
Open. Si juga Medvedev com va jugar ahir, serà un partidàs.
Sí, senyor.
I tornant a la final que tenim en joc, ja em sap greu pel Gerard, pel Bellera, però si guanya aquest set Coco Gauff, hi ha un element, no, d'èpica, de que és la tenista local, i crec que ho dic bé, que és la tenista més jove a arribar a la final de l'US Open des de Serena Williams, amb qui la comparen també, que sempre és perillós fer aquestes comparacions amb tenistes tan joves, amb ídols com és Serena Williams, però és aquestes històries d'èpica, no?, que el tenis també, com molts esports, també és un esport amb relat èpics, si aconsegueix capgirar el segon set i entrar a la final de ple, ja et dic, em sap greu per tu pels teus horaris, però
no,
pot haver-hi final.
No, crec que he llegit unes declaracions al mateix Pere Riba en aquests últims dies, que deia que no se l'havia de pressionar en aquest sentit, no? No només pel fet de la comparació amb Serena, sinó pel fet d'arribar a la final, no? Que es posés massa pressió a una jugadora que té 19 anys. És veritat, però, que segurament el nom, diguéssim, ja fa temporades que en ressona al cap,
sí, sí,
perquè és una jugadora que amb 15-16 anys ja va treure el cap una mica...
Va ser Wimbledon, Gerard?
Sí. Sí, sí, va ser Wimbledon, com crec que va el gran slam que va començar a treure el cap i va començar a explotar. És una mica com el cas de Lamine Yamal en el futbol, no? Que segurament, sí, quan tingui 19 anys direm, és jove, sí, jove, però ja fa 4 anys que n'estem parlant, no?
Quina assistència m'has fet,
Fantàstic, fantàstic. Lamine Yamal, vaig llegir una cosa fa dies, que és el 2030 tindrà 23 anys. O sigui, estem parlant d'aquí 7 anys.
A costa del micròfon, no t'emocionis tant.
Perdó, és que m'he emocionat.
No, ja ho veig.
El 2030 tindrà... o sigui, 23 anys, Lamine Yamal. Estem parlant d'un talent, que en parlarem avui, en parlarem a Tertúlia, i la dada em sembla que són, és d'aquí 7 anys.
23 anys i potser estic jubilat, jo.
Estàs tornant a jugar a tennis per passar l'estona.
Sembla, sí.
Va, ja que en parlem, de moment s'està jugant el segon set a la final femení del US Open, amb avantatge de Gauff per 4-1 en aquest segon set.
Fes la safata perquè t'he fet l'assistència.
Amb el Gerard.
No,
com si conegués el guió del programa, el tio. Lamine Yamal, nom del cap de setmana, segurament, aviam, diguem-me alguna cosa que no s'hagi dit. Ja que estem parlant, mira, de casos de precocitat, a mi em sembla una paraula que em fa un punt de por, no? La precocitat aplicada a un futbolista, vaja, a un esportista, no sé si vosaltres compartiu diagnòstic, però d'altra banda, què us va semblar el que vau veure, que més o menys jo crec que va en consonància amb el que li estem veient jornada a jornada amb el Barça, i aquest boom de debutar amb el primer equip del Barça, de ser titular, de jugar amb Espanya, fer un molt bon gol.
A veure, jo, no des de la temporada passada, però sobretot des que esclata una mica en el Gamper, quan surt aquello els últims 7 o 8 minuts, 10, i canvia el partit, jo crec que des d'aquell moment es nota que ja se sabia que era diferent, però el que té és que porta... Totes les seves aparicions han estat positives. No és allò que diguis, no, mira, va jugar aquell partit i després va desaparèixer. No, totes les aparicions que ha fet en el Barça han estat positives, ha donat coses a l'equip i ahir torna a aparèixer amb Espanya per primera vegada. I és cert que el context del partit és el que és.
Entra amb 0-4.
Entra amb el partit sentenciat i per lluir. Però bé, podria no lluir, i fa un gol, el seu primer gol com a internacional, i és això, és un escollit, és un futbolista que ja es veu que és un escollit, que després poden passar moltes coses, perquè per mi Ansu Fati també era un jugador que era un escollit, i per desgràcia per les lesions, doncs de moment sembla que la seva carrera s'ha aturat una mica i esperem que la recuperi aquest any en el Brighton per tornar, però Lamine Yamal és això, és un futbolista que és un dels escollits, A la dada aquesta de l'Albert, que
d'aquí... Bufetada de realitat, eh?
Que d'aquí, que el 2030 només tindrà 23 anys, no, això demostra que és que el Barça té, si no passa res, té crac per molts anys, perquè si del 2030, que es veu molt llunyà, només té 23 anys, és que, sí, és sí, que tindrà crac per molts anys. I del que deies de si s'està corrent massa o no amb ell perquè només té 16 anys, jo crec que no, jo crec que no s'ha de mirar l'edat. Si, si tu ets bo, no el pots tenir, dius, no, mira, ara el guardarem amb una capsa perquè com que només té 16 anys, que jugui,
el
juvenil, que vagi apareixent però que jugui el juvenil i el filial, no, si ets bo, si ets el millor a la teva posició, doncs a jugar, el que sí que és cert és que és evident que per sort en el futbol actual no passa com fa uns anys. Hi ha psicòlegs, hi ha entrenadors, hi ha ajudants, hi ha molta gent que et cuida i que sap el que has de fer, i és el que segur que el Barça farà o està fent amb la minya mal.
Jo ja no deia tant per això, sinó deia perquè al final hi ha molts casos de jugadors que han començat a brillar i a entrar dins del circ professional molt d'hora i que després s'han espatllat ràpid d'alguna manera, sigui per lesions, sigui pel que sigui.
Has
però...
de tenir el cap ben posat.
Que jo...
també hi ha casos contraris, no? O sigui, quan parlo de la Minyamal sempre poso el mateix exemple, que és Ricky Rubio. Ricky Rubio va debutar amb la penya, no sé si en 14 o 15.
Bé, no, i fins i tot podries parlar de Raúl amb el Madrid, que va tenir una carrera molt llarga.
La carrera que ha fet Ricky Rubio.
Jo ho deia per aquest punt de por, però al final, per exemple, una cosa que moltes vegades hem dit, que aquí potser hi ha jugadors que debuten tard, mires l'Ajax, que treu talents amb 15 o 16 anys, i després als 19 tota Europa va boja per fitxar-los i pagar-ne una morterada.
Jo recordo el Barça... jo sóc més... tinc més anys que vosaltres. Jo recordo el Barça quan els jugadors del planter, com Calderé, Rojo...
I eren pares.
No, pares...
No, però t'arribaven amb 26, 27, al primer equip.
El primer equip amb 25 anys.
Clar.
Sí, sí. El que dius de la paraula precocitat, que fa una mica de por, a mi si va acompanyada de la paraula paciència, em tranquil·litza. Perquè tu parles amb molts tècnics que han treballat al planter o que treballen al planter, et diuen, debutar... El Barça és relativament fàcil. I en el context dels darrers anys, que has tingut una situació econòmica que ha convidat a mirar més el planter, per sort, per desgràcia, els últims anys, molt més per sort que per desgràcia, perquè hem vist els jugadors que estan sortint, i l'últim cas és el de Lamine Yamal, però clar, també té dret a tenir tres partits seguits dolents.
I tant.
I no l'has de matar, perquè és un nano. I ara ens hem acostumat al contrari, que ha sigut un talent, que ha sigut una explosió, que és aire fresc, que ha passat per davant a Rafinha, sí que hi ha el condicionant de l'expulsió del primer partit, però ell ha demostrat que pot ser titular i que Xavi no li ha trevolat el pols, que per mi és una de les millors coses que té Xavi com a entrenador, que és dir, si és un jugador jove de la casa, perquè ell ho ha sigut i ha estat, doncs sóc valent i aposto per tu, i ell ho està demostrant. Ara bé, si té una petita mala ratxa, no l'hem de matar, perquè això amanso passat, condicionat per les lesions. Però ja hi havia el rum-rum del Camp Nou. Ja entrava aquells darrers minuts dels partits i si fallava dues pilotes o tenia una ocasió que se la jugava el xut quan podia fer una passada, ja notaves aquell rum-rum. No, amb la mínima mal tinguem paciència, disfrutem-lo, són 16 anys, i jo crec que és un talent a gaudir i és una sort que tinguem al Barça jugadors així, perquè tots els rècords de precocitat que s'estan batent a Espanya, el darrere de Gavi, ha vingut la mínima mal per trencar-lo. Jo crec que és una cosa que hem de disfrutar, però sempre amb un punt de prudència de tots plegats. I el que comentava també el Ferran, això, que tinguis un entorn sa, el Barça és un club que treballa molt bé des del planter, això, saber tocar de peus a terra, i sobretot això, estar ben acompanyat, i quan tinguis un mal partit, no ets el pitjor, i quan hi tinguis tres de bons, no ets una estrella mundial.
És que Lamin és tan bo que jo estic convençut, es va parlar que aniria aquesta convocatòria a la selecció espanyola, està acantada per qui escollís jugar amb Espanya i no amb el Marroc. Ha de jugar tres partits amb la selecció espanyola perquè ja no pugui jugar amb l'altra, però és que estic convençut que és tan bo que una vegada jugui aquests tres partits, encara que continuarà tenint 16 anys i continuarà anant a la selecció espanyola. Tenint en compte que les llistes són de 23, continuarà anant a la selecció espanyola, entre altres coses perquè no veig un extrem ara millor que ell.
No, és que, i de fet amb una Eurocopa a final de temporada.
Sí, però és que no hi ha un extrem millor que ell. Ni el Barça actualment, perquè en aquests moments està millor que Rafinha segur, o a la selecció espanyola. No hi ha una...
Mira, de fet, parlant d'extrems, qui ha fet d'extrems moltes vegades és Ferran, que encara que sigui per la lesió d'Olmo i d'Asensio, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola. Breument, sí que és veritat que abans es deia que Ferran o Eric eren jugadors que anaven a la convocatòria amb Luis Enrique perquè eren de Luis Enrique, d'alguna manera, aquí hi va per l'arrencada fantàstica de temporada que està fent.
Sí, no ha estat titular. Xavi de moment li ha reservat aquest rol de sortir des de la banqueta, però està marcant gols i possiblement en els minuts que té els està aprofitant i s'està veient, no diré el millor Ferran des de que està al Barça, perquè jo crec que el millor Ferran és aquella mitja temporada.
Jo també ho crec.
Quan arriba del City ho fa molt bé, però s'està veient un bon Ferran, per tant... merescut que hagi entrat.
I és que el Barça el necessites, perquè és un futbolista que ni que l'haguessis volgut traspassar, tenies pendents 40 milions d'amortització i unes clàusules també vinculades al fitxatge que vas fer al City el seu dia, que és una cosa que vam explicar al diari, que si tu el venies per un valor superior a 55 milions, una part d'aquesta venda anava per al City. Això ningú et vindrà a pagar, difícilment avui dia 55 milions per Ferran, però tens això, més els 40 pendents d'amortitzar, és un actiu que vas fitxar, vas fer una aposta al seu dia important, que això li ha acabat pesant també, aquesta llosa de tenir l'etiqueta de ser el fitxatge més car després que va marxar Messi del Barça, però si el tens a la plantilla l'has de tenir endollat, i em sembla pel que està demostrant que és un futbolista que entrant des de la banqueta et pot sumar. Jo sóc defensor de Ferran, no en sóc un enamorat, però crec que té coses, si el València ja va destacar, llavors va passar el que va passar, que volia la capitania i va sortir com va sortir, però que et fitxi un entrenador com Pep Guardiola, alguna cosa bé has de fer.
I es va cansar de Manchester, però es jugava de fals 9, es va lesionar 2 mesos, i si no s'hagués lesionat 2 mesos, s'hauria inflat a fer gols amb el Manchester City.
També perquè no poden fitxar Kane, bé, no acaben de confiar en Sterling, però... i ell aprofita l'escletx i l'aprofita.
Guardiola sempre va dir, i jo crec que Guardiola i amb la selecció espanyola també jugava bastant
amb Luis Enrique
i feia molts gols, amb Luis Enrique tenia una ràtio de gol bastant elevada,
era el màxim golejador amb Luis Enrique.
Guardiola, quan Ferran va arribar allà, va veure que era un jugador que tenia gol, però o sigui, ell sempre ha dit que a Ferran sempre ha dit que li agrada jugar a la banda dreta, això sí, no s'ha amagat, que són jugar al València, però Guardiola ja va veure que té gol però que no és un extrem, per jugar d'extrem que tingui 1 contra 1 per marxar. Per tant, Guardiola va dir, sí, tu vols jugar a la banda dreta, però millor rendiràs és al mig. I com que Guardiola normalment no s'equivoca, jo diria que no s'equivoca mai, doncs li va sortir,
bé. I té olfacte de cara a porteria, perquè també tampoc és un futbolista especialment bo en associar-se en curt, tampoc és un extrem, com comentaves, que destaqui amb l'1 contra 1, però sí que el pots ubicar en aquesta zona, diguéssim, partint de la banda, entrant cap a dins, o si vols de segon davanter o de fals 9, i pot funcionar. No dic per ser titular, que llavors, si vols, podem encetar el meló de si Lewandowski ha de ser titular amb aquest Barça.
Ara mateix no. I bàsicament perquè també és un cap de setmana sense futbol de clubs, de primera divisió, i hi ha moltes altres coses de les quals podem parlar, i això farem, tenint en compte que Lamine i Ferran són actualitat, per això els poso sobre la taula, però acabarem ràpid amb això. Però parlaves...
Lewandowski va fer 2 gols ahir.
Sí. Em posa tan nerviós aquells penals amb el Celtic, no? Em posen tan nerviós.
L'altre dia, dos puntets més, eh?
Sí, però...
Amb el Saltiró.
Sí, no.
I el penal de Neymar, no l'has vist?
El penal de Neymar, bé.
També l'has vist, allà hi ha Saltiró, hi ha Paradinha, hi ha...
I Neymarinha. Va, que farem una pausa per la publicitat i encararem un dels temes del cap de setmana, o de la setmana. La vaga de futbolistes no ha començat la Lliga Femenina perquè estan esperant tenir un acord que els permeti tenir una... situació econòmica mínimament digna i favorable. De seguida ens posem en contacte amb una jugadora del Llevant Les Planes i també actualitzarem com està el segon set de la final femenina del US Open que juga a Nova York. Tot plegat després de la publicitat. Ara venim.
RAC 1 RAC 1
Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora de darrere, que és una senyora que es veu que s'ha...
RAC 1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix...
Versió RAC 1.
Quin nom?
Famacat!
Què? Eh?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Prevé que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta Punoi.
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1, tu diràs, amb Miquel Agut.
Serà mitjanit, escolteu el Tu Diràs, escolteu RAC1 fins la una per tancar la marató esportiva d'aquest dissabte en aquesta casa. S'està jugant, Gerard, la final femenina del US Open. Som al segon set del Goff Sabalenka. El primer set, victòria per la bielorussa. Com va el segon?
Doncs ara mateix Goff domina per 5 jocs a 3 i està servint de fet per empatar la final a un set. Domina 30-15. Amb el seu servei està millorant en el joc, jo crec que s'ha igualat, perquè si abans parlàvem del desencert de Sabalenka, ara l'hem vist per exemple a Goff doncs encertar amb un guanyador paral·lel a la línia del passeig de dobles, ara mateix per exemple també dominant amb la dreta i al revés i acabant amb una voler a la xarxa, bon punt, a més fa... aixeca el braç esquerre i el públic que es posa dempeus a l'Arthur Ashe. 40-15, dues pilotes de set. Com dic, està creixent en el seu joc Goff. S'està ofuscant Sabalenka, s'està igualant el partit. Tot apunta que anirem al tercer set.
15 cops a l'últim punt ens ensenyaven a la realització. Vinga, va, som-hi, perquè si guanya aquest punt Coco Goff, tindrem tercer set, Gerard.
Sí, Goff, patrocinada per New Balance, ja ho veieu
el nou equilibri?
A la cinta, sí. Una de les marques de roba esportiva, la cinta que porta, serveix amb el seu primer, se'n va directament a la xarxa.
Passarà com ahir, que quan vaticinem que passarà una cosa, van passar una altra i no guanyarà aquest joc?
Pot ser, podria ser perfectament, podria ser perfectament. Tot i que en aquest segon set s'ha mostrat molt sòlida Goff amb el seu servei. Evidentment, Sabalenka apreta amb el segon servei de la nord-americana, però la seva dreta, després de que li tornés Goff, marxa, jo crec que un metre, dos metres per darrere la línia de fons. I, per tant, Goff que s'apunta al segon set, 6-2 i 6-3. És curiós, perquè hem vist dos sets ràpids, molt diferents els dos cadascú. Sí. Perquè el primer ha dominat molt Sabalenka i en el segon hi ha hagut un tram en el primer, segon joc que és veritat que Sabalenka ha pogut trencar definitivament la final, no ho ha fet i ara mateix ens n'anem cap al tercer definitiu set.
I el viurem al Tu Diràs, 1-1, el tercer set decidirà qui guanya, si Coco Gauff o Arina Sabalenka, la nord-americana o la bielorussa. D'aquí 2 minuts, 11:45, moment de parlar de la situació a la Lliga Femenina. Continuen de vaga les jugadores dels clubs de la màxima categoria del futbol femení estatal i no sabem quan es resoldrà aquest conflicte. Aviam si hi té resposta la Júlia Mora, jugadora del Llevant Les Planes, que ja ens escolta. Amb ella volem copsar com s'està vivint des de dins aquesta situació i aquest enrenou que ens fa mal als ulls des de fora. Hola, Júlia, bona nit. Júlia Mora, bona nit.
Hola, bona nit.
Per començar, com estàs? Com es porten aquestes últimes hores en què ara sembla que sí, ara sembla que no? Com estàs?
Bueno, personalment molta incertesa i crec que la comparteixo amb totes les companyes de professió. Hem estat amb molta incertesa des de divendres, 5 hores abans que jugués el primer partit.
Uh-huh. No s'ha jugat cap partit aquesta jornada. Demà faràs vaga?
Demà jo, sí, personalment sí. Crec que és algo, un sentiment compartit per les meves companyes i la meva opinió és que si es fa ho hem de fer totes, que vegin que anem unides i que pensem el mateix.
T'ho dic perquè ahir sobretot hi va haver incertesa, primer per si s'havia fet la petició de vaga a temps i després perquè hi va haver declaracions o comunicats d'altres jugadores en els quals es desprèn que no totes estan a favor de la vaga.
Sí, bueno, al final cadascú té la seva opinió, no? Hi ha jugadores que sí que acceptaven una mica la petició que feia la Lliga F per desbloquejar, diguéssim, el que és el recurs aquest econòmic, no? El problema econòmic que hi havia, però estan, bueno, han fet suport a les companyes que sí que volien fer vaga i s'han unit a ella.
Ara mateix, Júlia, el principal punt que hi ha sobre la taula és el salari d'aquesta temporada en un marc de negociació del conveni col·lectiu, però diguéssim per desencallar, perquè la competició pugui començar quan més aviat millor. El tema que hi ha ara sobre la taula és el salari d'aquesta temporada. La Lliga proposa 20.000 euros, que ara deies que hi ha algunes jugadores que hi estan d'acord, i en canvi els sindicats demanen 23.000 euros. Tu què en penses? Per la gent que no segueix el futbol femení, clar, hi ha gent que pot dir 20.000 són molt pocs, però ostres, és que 23.000 potser en un projecte que tot just estem en el segon any de professionalització potser és molt. Què ens en pots dir?
Bueno, principalment que bueno, també venim precedides de l'any passat, el 30% de jugadores estan en aquest salari mínim i et diria que més crec que estem per sotes del que cobren les nostres àrbitres, no? Al final les protagonistes som nosaltres, elles en van fer vaga i van aconseguir el que volien i nosaltres hem accedit al nostre dret de vaga per intentar aconseguir-ho. El nostre malestar ve generat en que ha tingut un any, tota la temporada passada, per solucionar el problema i s'han anat donant llargues, no? Feien una reunió, no es posaven d'acord i la convocaven per 2 mesos després. Llavors era com la sensació de que no es volia solucionar i fins que no han vist que anàvem a vaga no han fet aquesta proposta una mica decent. El que opinem és que vale, acceptem els 20.000, però és que d'aquí 8 mesos contestarem igual perquè vale, desbloquegem la situació i llavors què? Perquè,
clar, perquè ara esteu treballant per començar la temporada, per salvar la temporada, diguéssim, i després la resta ja vindrà.
Sí. Vull dir, ara al final nosaltres també volem jugar. Portem un mes i mig entrenant i totes estem il·lusionades per començar la Lliga.
De moment, dues coses sobre les que ha dit la Júlia. Ha parlat del salari mínim que hi havia actualment. Eren 16.500 euros i no totes les jugadores arribaven a aquest salari mínim perquè es permetia la parcialitat de fins al 75%. Júlia, és evident que en el punt que ha arribat la Lliga Femenina és impossible que una jugadora visqui amb 16.500 euros, ja no només una jugadora qualsevol, amb com està el nivell de vida és impossible que puguem viure amb aquesta quantitat, però també, Júlia, la dedicació que reclama la professionalització de la Lliga fa que les jugadores us hagueu de dedicar al 100%, és a dir, que no pugueu tenir altres feines.
No, i al final, bueno, no eren 16.500, eren 16... i al final el futbol femení no té els recursos que té el masculí. Per exemple, al meu club hi ha coses que no et poden donar perquè estem creixent i tens el temps, no? I al final són despeses que t'han de sortir del teu sou perquè tu has del cap de setmana i durant la setmana has de rendir al 100% i necessites certes coses perquè t'ajudin a rendir al 100% i clar, ves sumant, si vius fora de casa, no vius amb els pares perquè estàs a una altra ciutat, has de pagar el lloguer... moltes de nosaltres estem estudiant perquè sabem que el dia de demà no tenim aquest coixí per poder viure del futbol, no? O sigui, segur que tenim és per dia a dia i tot i així ens hem de continuar formant i donant el nostre 100%.
En general, us sentiu poc escoltades per no només la Lliga, sinó ja les institucions?
Sí, bueno, crec que tots hem de fer feina, no? Perquè el futbol femení tingui visualització, es doni a conèixer, la gent i la societat vulgui apostar per aquest futbol femení i crec que és la manera que que les institucions ens escolti, que la societat ens escolti i puguem assolir els objectius que ens proposem.
Júlia, ara parlaves de coses que has de pagar de la teva butxaca per poder competir al màxim nivell, que a tu poder jugar a futbol com a futbolista de màxim nivell et costa calés. Ens en pots posar exemples?
A mi, jo tinc la sort de que el pis me'l paga el club, però al final, bueno, el menjar te l'has de pagar tu, jo estic estudiant màsters, els meus pares ja no em paguen els estudis, t'has de pagar, per exemple, el nutricionista, el psicòleg, ja tens una edat perquè t'ho paguin tots els papes, si tens altres despeses de les plantilles, que són 200, no sé, et pagues el psicòleg, pagues la nutri, et pagues un, no sé, un fisio si vols de fora, això ja és més, perquè al final sí que el club t'ajuda, però són moltes despeses que vas sumant, i si estàs cobrant 16.000, que tens a la parcialitat, ja no són 16.000, són 1.200, i has de pagar tot això.
Clar, és que al final tu no pots preparar-te com una futbolista d'elit.
Exacte, vull dir, ells al final et demanen el teu 100% i que rendeixis el teu percent, igual que ho fan els homes, però t'estan pagant molt poc. I sí que és veritat que ara comença a créixer tot una mica, però sí que demanem uns mínims perquè totes les jugadores, independentment del club, puguin centrar-se 100% en el que ens agrada.
Llevant les Planes és un dels equips que no té l'estructura masculina al darrere, i això encara dificulta més, no? Tu creus que encara que s'arribi a aquesta quantitat mínima de 23.000 euros, els clubs poden fer front a aquestes quantitats o es posaria en risc la viabilitat?
Clar, llavors ja aquí ja són els números del club, no? El que ens diuen sindicats, al final sabem que les ajudes que té el meu club, per exemple, tots els diners que van cap a les jugadores i els sous de les jugadores ve d'ajudes, perquè a dia d'avui el club no genera ni treu benefici per assolir aquests gastos. Llavors és com que des de dalt han de donar més ajudes als clubs i així els clubs poder assumir aquests gastos.
Que estigueu amb aquestes penúries i demanant aquestes quantitats en un moment en què a Catalunya ja fa temps que hi ha un boom del futbol femení amb el Barça i que la selecció espanyola, més enllà de l'enrenou lamentable amb Rubiales i Bilda i companyia, acaba de proclamar-se campiona del món, i és un moment en què tothom està parlant de vosaltres i del vostre esport, no deixa de sorprendre, no? Si ara no trobes la manera de resoldre aquesta situació, quan la trobaràs?
Exacte, bueno, al final és un salt de calidad. No? Estàs en una lliga on la majoria de les de la selecció espanyola estan jugant en ella. Vull dir, estàs en una lliga on tens les campiones del món. És generar aquest salt de qualitat, perquè ja no només nosaltres, al final aquesta no és la lluita només de les 300 futbolistes que estan jugant en primera divisió, ja és per al futur, perquè les canteres també puguin viure d'això, que les nenes que venen de baix ja no vulguin marxar a un altre país, que es vulguin quedar a la Lliga Espanyola, i crec que és un benefici que a llarg termini ens endurem tots, no? Que jo el dia de demà, quan deixi el futbol, pugui veure aquest futbol femení per la televisió i que hi hagi qualitat i que sigui divertit.
Ens hem centrat ara en aquesta entrevista en el salari mínim que han de cobrar les jugadores, però en aquest nou conveni col·lectiu que s'està negociant també hi ha molts altres punts, Júlia, com per exemple la maternitat.
Sí, sí. Bueno, aquest no, és un aspecte que ara es comença a parlar, no? Al final nosaltres hem de ser mares. Si la teva carrera futbolística cada cop s'està allargant més, igual que els nois, no? I tens dret a ser mare i el club t'ha d'ajudar en això i la lliga t'ha de donar la garantia de que pots ser mare amb tranquil·litat, que no perdràs la teva feina.
Clar, és que el que només faltaria és que haguessis de renunciar a la teva carrera futbolística perquè no pots pagar-te el dia a dia, i que a més, si vols ser futbolista, no puguis ser mare, perquè llavors et poden fotre una patada al cul, perdó per l'expressió, però és així, i que no, que per la condició de ser dona tinguis aquestes dificultats per poder jugar a futbol, Júlia.
Exacte. I al final sabem que un embaràs són 9 mesos, és una temporada sencera. Ja, si t'acaba contracte, l'endemà vols ser mare, ja saps que aquest any no et fitxarà ningú perquè no estaràs disponible.
És la maternitat, també els drets de formació, també els recursos que es destinen al futbol femení. Són moltes coses que hi ha encara sobre la taula en aquest conveni col·lectiu. I no sé, Júlia, si ets optimista i creus que ara el moment que es troba el futbol femení amb Espanya, que acaba de guanyar el campionat del món, tot plegat pot ajudar a que les coses vagin cap al camí que han d'anar.
Jo espero que sí, el dimarts crec que tenen una altra reunió, que es posin d'acord, que s'arribi a un acord i que al cap de setmana podem començar ja la Lliga i a jugar a futbol.
Ets optimista de cara a poder jugar al camp de l'Eibar a la següent jornada, Júlia?
No, perquè he vist que les postures de cadascú encara estan molt allunyades. I ho veig difícil, però bueno, al final el que ens queixàvem les jugadores és de que les propostes que ens van fer el maig eren arribar a un sou de 19.000 a 4 anys vista, pujant 500 euros al salari mínim cada any. Fins que no han vist que ens proposàvem fer vaga, no han donat una proposta decent, no? Al final també nosaltres lluitem pels drets, no som tontes, perdó per l'expressió, i volem seguir lluitant per això.
Clar, si tu vols ser professional d'aquest esport i tens tot el dret a plantejar-te aquesta opció amb les quantitats que et proposa la patronal, no s'hi arriba de cap manera, i evidentment s'ha de lluitar perquè això canviï i perquè això millori. Júlia, ànims, sort i que tot surti, que tot sigui a fi de bé.
Moltes gràcies. Esperem que la següent entrevista ja estigui parlant de la primera victòria.
Escolta, mira, això queda gravat, Júlia, això queda gravat. Primera victòria...
Al camp de l'Eibar.
Perfecte. Perfecte. Ai, Purua, sí, vens a la ràdio i fem un xacolí per brindar, d'acord?
Perfecte.
Gràcies, Júlia.
Queda gravat, també, això?
No, no, i tant. El portes tu o el porto jo, el xacolí?
Porta'l tu.
Gràcies, Júlia.
Vinga, bona nit.
Farem el que sigui per un xacolí amb la Júlia, evidentment, i tant de bo que hi hagi jornada al cap de setmana que ve i que la segona jornada es desenvolupi amb normalitat i no amb aquest tràngol que estem vivint des de fa dies ja amb la Lliga Femenina. De seguida en parlem a la taula, però abans hem de fer una pausa prèvia a la mitjanit. D'aquí 4 minuts seran les 12. Fem una pausa i ara venim encara moltes coses més fins a arribar a la una, el Tu Diràs.
A RAC 1, Tu Diràs, amb Miquel Agú.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford Punès. Xarxa Ford de Catalunya.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford Punès. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1 presenta... El món a RAC 1, amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC 1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela.
Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
21, 29, 31, 46, 49... i els sols, el 5 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Miquel Abú.
Mitjanit, el Tu diràs de RAC1 fent tertúlia amb el Ferran Correas, l'Albert Nadal i també aquí a l'estudi del Gerard Ballera, pendent de la final femenina del US Open i amb la Laia Coll. De seguida recuperem la conversa amb la Júlia Mora, jugadora del Llevant Les Planes, sobre la vaga a la Lliga Femenina. Mitjanit.